Ana Herrera.
Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquest cap de setmana, la penya flamenca La Macarena celebra el seu 30è aniversari. Una entitat creada als anys 70 per un grup de ripolletens nascuts al sud d'Espanya que encara perviu i que conviu al municipi amb més d'un centenar d'entitats de caire social, cultural i esportiu. Ripollet té un teixit associatiu molt viu, així juntament amb entitats històriques en trobem de molt més joves com la colla de Trabucaires de Ripollet, que aquest diumenge també celebra el seu segon aniversari. Celebració i activitats de les quals en parlarem a l'Info d'avui divendres 24 d'octubre juntament amb la resta de notícies de la setmana. Les passem a conèixer els titulars. Les ordenances fiscals i preus públics per al 2009 van ser aprovats el passat dilluns durant un ple extraordinari. Francina Ricard.
L'acord va comptar amb els vots en contra del Partit Popular i el Compromís per Ripollet i els vots favorables de l'equip de govern, que estableix en un 4,5% la pujada d'impostos, taxes i preus públics.
Ja estan en procés de pagament més de 500 sol·licituds d'ajuda per a l'adquisició de llibres de text.
Aquesta ajuda és de caràcter universal per tots els nens i nenes empadronats a Ripollet des de P3 fins a 6è de primària.
Inaugurada la segona llar d'infants municipal, La Verema, que es va posar en marxa el passat mes de setembre.
Els petits alumnes de l'escola, acompanyats pels seus familiars, van gaudir d'una festa amb xocolata i contes infantils.
Fins al proper 31 d'octubre, la sala 1 del Centre Cultural l'acull la mostra El món Trabucaire.
Es tracta d'un recorregut per la història del Trabuc i de la festa Trabucaire, a més d'una mostra d'uniformes originals de diferents colles de Catalunya.
I avui divendres a les 10 de la nit, el Teatre Auditori presenta Soterrani,
una obra de teatre escrita per Josep Maria Benet i Jornet sota la direcció de Xavier Albertí.
I aquest cap de setmana, caminada al Tibidabo.
En parlarem amb la Mari Carmen Álvarez del Centre Excursionista de Ripollet.
En l'àmbit esportiu comença la Lliga d'Handbol.
Serà a les 5 de la tarda a Granollers contra l'equip de les Escoles Pia.
I a l'entrevista d'avui parlarem del 30è aniversari d'una entitat de Ripollet.
Es tracta de la Macarena i ens acompanyarà un dels seus membres, Francisco Castaño.
Esteu escoltant Info.
Les ordenances fiscals i preus públics per al 2009 van ser aprovats el passat dilluns 20 d'octubre durant un ple extraordinari. L'acord va comptar amb els vots en contra del Partit Popular i Compromís per Ripollet i els vots favorables de l'equip de govern format pels grups del Partit Socialista de Catalunya i Convergència i Unió. Laia Prats.
L'expedient aprovat estableix en un 4,5% la pujada dels impostos, taxes i preus públics amb excepció de l'impost de vehicles de tracció mecànica i la plusvàlua que resten congelats. La regidora d'Hisenda, Imma Viera, va assegurar que amb aquesta pujada no s'augmenta la pressió fiscal dels ciutadans, tot i la situació econòmica general.
Vull posar de manifest la situació en la qual es troben les hisendes locals, és a dir, l'economia dels ajuntaments. La situació econòmica general no la podem obviar. Tots en som conscients i és que ens trobem davant d'una davallada que afecta directament a les arques municipals. Concretament, aquesta situació ens afecta en dos aspectes. El primer d'ell és una possible congelació, en el millor dels casos, de les aportacions de l'Estat, les quals suposen un percentatge molt important del nostre pressupost d'ingressos. I el segon dels punts són les noves mesures de compliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària.
Viera també va destacar l'aspecte social d'aquest expedient, donat que restaran exempts de pagar l'impost de construcció a aquells propietaris o comunitats en el cas de rehabilitació de façanes.
Una bona situació econòmica que ens permetrà, com així es presentarà davant d'aquest ple, elaborar uns pressupostos que permetin fer front a la revisió dels nostres contractes, que no oblidem, es revisaran d'acord amb l'IPC declarat en el mes al qual faci referència a la revisió, fer front a tots els compromisos adquirits tant amb el capítol 1 com amb la resta de capítols i conservar la característica essencial dels nostres pressupostos, uns pressupostos de caire social.
També es deixen de pagar els anomenats TEDIs o tests d'edificació i es redueix en un 90% l'impost d'obres en aquells casos que es faciliti l'accés o habitabilitat per a persones discapacitades. Per la seva banda, des del Partit Popular es va criticar la pujada degut a la situació econòmica. Escoltem Víctor Diéguez, portaveu dels Populars.
El equipo de gobierno nos habla de una excelente situación de las arcas municipales y esa no es la cuestión. Aquí quien ha de tener una situación no buena, sino un ayuntamiento que esté a su lado, es las familias, los vecinos. No podemos estar aquí impasibles viendo como toda una concejal de Hacienda nos explica que este año podremos mejorar la fachada de nuestra casa y poner ascensor y que eso va a tener menos impuestos cuando los problemas precisamente en el 2009 van a ser muy superiores, mucho más graves.
El Compromís per Ripollet va centrar la seva intervenció en les taxes relacionades amb la regidoria de joventut i l'impost de béns immobles. Escoltem Jordi Martínez, portaveu del Compromís.
En primer lloc, ens agradaria expressar la nostra preocupació, sobretot per dos punts. Primer, ens agradaria saber, des de la divisió del Patronat de Cultura i Joventut, en quin òrgan es decideixen i es discuteixen les tasses en el que es refereix a l'àrea de joventut. Ens agradaria protestar, com fem cada any, per l'impost sobre béns immobles. Si apliquem una pujada en el nostre percentatge sobre un total que ja li està pujant al contribuent, això vol dir que ho apliquem dues pujades, amb la qual estem augmentant la pressió fiscal.
Viera responia a l'oposició que la congelació dels impostos no és una opció responsable.
Això no és una proposta responsable. No és una proposta responsable. Amb una congelació d'impostos, vostè em dirà com es mantenen els serveis, com no es puja a l'IPC als funcionaris o treballadors de la Casa del Capitoló, o com s'augmenten els ajuts socials. Suposo que vostè deu tenir referències de governs municipals que governin el Partit Popular. Jo no conec cap d'aquí, de les Rodalies, però segur que no em podrà afirmar de cap govern municipal que hagi congelat any darrere any els seus ingressos, oferint més millors serveis i fent front doncs, al capítol 1 o a les necessitats que pugui tenir any darrere any un ajuntament.
Xavier Peñarando, portaveu de Convergència i Unió, per la seva part va defensar les recomanacions del Consell d'Alcaldes.
On s'aproven les taxes d'aquest ajuntament? Avui aquí, en aquest plenari. Què fan el Consell d'Alcaldes? Doncs bueno, parlen d'una realitat que moltes vegades des d'aquest govern ja s'ha dit, i és dir que el Ripollet té les seves singularitats i que evidentment, com a singular que és i com nosaltres fem política a nivell local, el que hem de preocupar-nos és per la realitat de Ripollet. Però també sempre hem dit que Ripollet no és un poble aïllat enmig de no res i que també hem de mirar el nostre entorn. I el que diu la recomanació que fa aquest Consell d'Alcaldes és que en el nostre entorn, amb la realitat d'aquest moment, amb la realitat econòmica que estem patint tots, doncs es fa una recomanació en el cas, o proposant, que es faci un 4,5%.
Finalment, l'alcalde va emplaçar els regidors de tots els grups al debat de pressupostos, que enguany haurà de ser més acurat degut a la crisi.
Us emplaço a treballar pel pressupost de l'any 2009, que, com ha dit la regidora d'Hisenda, serà un pressupost que haurem de treballar, encara si és possible, amb més cura que ho he fet aquests darrers anys, perquè justament la situació econòmica preveu que l'any que ve haurem de fer un pressupost, diguem, molt més acurat, i jo crec que amb l'aprovació de les ordenances que fem avui, dintre de la dificultat que tindrem, podrem afrontar aquest pressupost de l'any 2009 amb una estabilitat pressupostària. Jo penso que el poble de Ripollet es mereix per mantenir i el nivell de serveis i la qualitat dels mateixos.
El passat dimarts es van iniciar les obres d'adequació del Departament de Serveis Socials situat al carrer de la Salut número 1. Amb aquestes obres s'aconseguirà un nou espai de treball d'uns 40 metres quadrats i un petit espai de magatzem.
També s'aprofitarà per fer una nova cambra higiènica adaptada i millorar les sortides d'emergència. El termini d'execució de les obres és de 2 mesos, l'import a què ascendeixen és d'uns 20.000 euros i han estat adjudicades a l'empresa Constructor Obres Moncada.
El passat 17 d'octubre, José Antonio Coto, president de Noves Generacions del Partit Popular de Catalunya, va visitar Ripollet. A l'acte es va denunciar la crisi econòmica que també està afectant els joves.
Francisco Javier Tapia, president de la secció local de Noves Generacions, va aprofitar per denunciar la pujada del 4,5% de les ordenances municipals d'aquest any.
El Compromís per Ripollet ha fet arribar per mitjà d'una instància una pregunta al grup de govern sobre les olors de la planta de reciclatge de Montcada, l'Ecoparc 2. Segons el Compromís per Ripollet, tècnics independents del municipi han realitzat una revisió de la memòria de funcionament de la planta i han detectat possibles defectes en el servei.
Segons Eduardo Jiménez, membre del Compromís per Ripollet, tècnics independents han assegurat que les olors de l'Ecoparc 2 són mostra del seu mal funcionament.
Los técnicos que han revisado el proyecto también dicen: destacan que los pudores revelan un mal funcionamiento de la instalación, dado que el proyecto garantiza una planta segura en todos los sentidos, también en las emisiones de olores. Y ahora nosotras, después de eso, preguntemos al equipo de Uber si el patiment que estan sofrint els veïns és un problema dels costos. Vol dir que perquè la planta no tingui uns gastos extras, els ciutadans de Ripollet estan patint aquestes fortes pudor.
A més, també han demanat a l'equip de govern que respongui si aquestes olors són motivades per evitar una major inversió pressupostària.
El passat diumenge 19 d'octubre va tenir lloc a Ripollet la celebració de la Festa de les Tres Serres, organitzada per les associacions de veïns de Can Clos, Maragall i Can Mas, amb el suport de la Regidoria de Medi Ambient. Jocs i tallers infantils, forts solars i paella van ser l'eix vertebral de la trobada amb l'objectiu de conscienciar sobre el reciclatge i la cura del medi ambient.
Antonio Jiménez, responsable de l'organització de la festa, ha valorat molt positivament el resultat final.
Bueno, pues, positivament... que abans de que comenci la festa estem molt cansats i dient que no la farem més, però han acabat quan ha passat la festa i veient l'èxit que va tindre, doncs es dona forces per tornar-la a continuar. Va haver-hi algun fallo i demano perdó, intentarem solucionar-lo per l'any vinent, i si ha de ser com aquest any, doncs canviarem, perquè ja vaig dir que n'hi haurien alguns canvis i entre ells un del globo aerostàtic. Intentarem canviar el globo aerostàtic per actuacions regionals de durant tot el matí.
Tot i que el dia es va llevar ennuvolat, els ripolletencs van sortir a gaudir d'aquesta festa, que també va comptar amb el mercat de productes artesans i on es va desenvolupar la primera trobada de puntaires de Ripollet. Una altra de les novetats d'aquest any ha estat la nova ubicació degut a les obres del parc del riu Ripoll.
El canvi d'ubicació ha sigut positiu, ja que el parc del riu Ripoll, la gent ja ho sabia, venia, però el parc del Molí i el parc de Pere Guard, doncs és un puesto ideal per fer aquests actes. La gent ve, la prova està que allà fèiem una paella per 1.000 persones i aquí la vam fer per 1.500, que es va votar la paella. Algú va repetir, però es va votar la paella.
També van actuar diverses entitats de Ripollet, com les Gitanes i Alegries del Sur, així com el Ballet de Lucero de Lora, que va amenitzar la tarda.
Aquesta setmana s'ha iniciat el pagament de les ajudes per adquirir els llibres de text del curs escolar. El passat dia 15 d'octubre va finalitzar el termini per presentar les sol·licituds, que enguany han ascendit a més de 2.000, així com els projectes de socialització per part dels centres educatius.
L'ajut per a l'adquisició de llibres de text és de caràcter universal per un import de 36 euros per a tots els nens i nenes empadronats a Ripollet des de P3 fins a 6è de primària. Fins al moment s'han rebut més de 2.000 sol·licituds, que s'aniran abonant segons els col·legis les vagin lliurant al registre d'entrada de l'Ajuntament. La data màxima fixada per tal que els centres escolars lliurin aquesta documentació és el 25 d'octubre. Pel que fa als projectes de socialització de llibres de text, les ampes que han concorregut són les dels col·legis Tatxé, Gassó i Vidal, Escursell, Ginesta, Martinet i l'IES Palau-Ausit. L'objectiu de l'equip de govern amb aquesta actuació és que serveixi com a mesura de pressió al govern de la Generalitat per tal que faci efectiu el seu compromís amb els ciutadans de fer front a aquesta despesa de les famílies. A més, es vol incentivar la socialització dels llibres de text en els centres escolars com a eina reaprofitable entre els escolars i una mesura mediambientalment sostenible i de futur.
El passat dissabte 18 d'octubre es va inaugurar la segona llar d'infants municipal, la Barema, que es va posar en marxa el passat mes de setembre amb un total de 61 usuaris. Els petits alumnes de l'escola, acompanyats pels seus familiars, van gaudir d'una festa amb xocolatada, contes infantils a càrrec de Franzina i animació amb els membres d'Amics del Teatre.
L'acte va comptar amb la presència d'un bon nombre de regidors i regidores del consistori, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, i la directora del centre, Anna Salvatella, van aprofitar l'ocasió per dirigir-se als presents, mostrant la seva satisfacció per la posada en marxa d'aquest equipament, així com per la qualitat de les seves instal·lacions. La directora tant de la Barema com de la Rodeta del Molí, Anna Salvatella, va agrair a tots els presents la seva presència, així com la seva implicació en l'educació dels més petits.
Us vull donar les gràcies per haver vingut aquí i perquè d'alguna manera tots els que estem aquí estem implicats en l'educació dels més petits de Ripollet. Tots, de fet hi ha una dita africana que diu que per educar un sol nen és necessària tota la tribu. Avui tots som tribu i us vull agrair-ho. D'altra banda, també penso que us he de felicitar perquè el fet de formar part d'aquesta tribu permet viure estones molt apassionants que no tothom té el plaer de tenir.
La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, per la seva part, va destacar que la Barema ha d'iniciar ara un procés de consolidació com a centre educatiu, tenint com a referència la Rodeta del Molí.
tenim un referent que és, com deia abans, l'Alta Escola Bressol, que és la Rodeta del Molí, que també va tenir un inici, que ara s'ha consolidat com a centre educatiu del municipi, i aquesta llar on estem ara també ha de passar pel mateix procés. Ara és com un infant, està donant les primeres passes i de la mà de tots els que estem aquí, de tots els que vindran, també arribarà a consolidar-se com a model educatiu del municipi.
Viera també va explicar que està prevista l'ampliació del servei doblant el nombre de places fins a 122. Per últim, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, es va referir a aquesta ampliació i va explicar que els elements comuns, com la cuina, ja estan totalment acabats. Parralejo va destacar l'esforç que han fet per tal de construir aquest centre, recordant que aquesta és una competència de la Generalitat.
És un esforç important per un ajuntament com el de Ripollet, amb recursos escassos i més tenint en compte que són equipaments que no són competència dels ajuntaments, sinó que el que fem nosaltres és col·laborar per donar un servei als nostres veïns que a nosaltres no es correspon. Hauria de ser la Generalitat la que hagués de fer aquests equipaments, que és la seva competència. I nosaltres, d'alguna manera, el que fem és propiciar aquesta dinàmica, i és veritat que rebem ajudes de la Generalitat, però no deixa de ser un esforç important.
L'alcalde també va fer referència a les dificultats amb què es van trobar el mes d'agost per tal d'acabar les obres i poder tenir enllestit l'edifici al setembre.
Vam haver de fer des de l'Ajuntament un esforç suplementari, perquè ja sabeu que en aquests moments hi ha problemes amb les empreses constructores, amb els proveïdors, amb els bancs, amb els crèdits, i ens va costar molta feina el mes d'agost, justament el mes de les vacances. Va haver-hi gent que es va quedar sense vacances perquè aquesta escola Bressol, el dia que estava previst, obrís les seves portes. I és veritat que faltaven alguns detalls, però els nens, amb totes garanties, van poder començar el curs el dia que estava previst.
Però per sobre de les dificultats, Parralejo va destacar la tasca del personal docent de la Verema i el seu projecte educatiu.
És una garantia que l'equip de mestres i el model educatiu que tenim, per saber que els nens, quan surtin d'aquí i vagin a l'escola a fer l'educació infantil, sortiran no solament amb una preparació suficient per poder començar allà amb total normalitat, sinó que us puc dir que aquest programa va més enllà de deixar els nens aquí perquè molts pares ho necessiten per poder treballar. Els nens estan aquí, però es treballa des del primer minut fins al final del dia amb ells per fer-los persones, perquè aprenguin i sobretot per educar-los, que és molt important. Ja s'ha dit aquí que això no depèn d'una persona, sinó de moltes.
Un cop feta la presentació oficial, tots els assistents van poder gaudir d'un conte sobre la Verema a càrrec de Franzina i van poder visitar les instal·lacions d'aquest nou equipament.
Durant tot el mes d'octubre s'han dut a terme a Ripollet les primeres activitats del programa de la Gent Activa. Les activitats estan programades els dimecres i divendres a les 6 de la tarda dels mesos d'octubre, novembre i desembre i es divideixen en tallers, sortides, cinema i conferències.
Aquesta tarda tindrà lloc una conferència amb el títol Història de Ripollet a càrrec d'Eloi Isern, de l'agrupació Ripollet Natura. El proper dia 29 la conferència sota el títol Aprendre a Gaudir serà també a les 6 de la tarda a càrrec de Jana Pérez i està inclosa en el cicle Salut i Vida de la Caixa de Sabadell. El mes d'octubre es tancarà el dia 31 amb un taller de relaxació a càrrec de Teatro Permanente. Aquestes activitats són de caire gratuït.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Francina Ricard.
Avui divendres, nova sessió de la Gent Activa amb una conferència al Centre Cultural sobre la història de Ripollet. Serà a càrrec de l'Eloi Isern, de l'agrupació Ripollet Natura, a les 6 de la tarda. A partir de les 8 del vespre, nits de música al Centre Cultural i a les 10 de la nit, teatre amb Soterrani al Teatre Auditori. Es tracta d'una obra de Josep Maria Benet i Jornet, interpretada per Pere Arquilluer i Pep Cruz. Dissabte, els més petits fem dissabte a la biblioteca amb contes del Follet Albert, contes amb cançons a càrrec de Mercè Rubí a les 12 del migdia. A partir de la 1 del migdia, concurs de potatge al local de la Macarena en commemoració del 30è aniversari de l'entitat, i a 2:15 de la nit, nit flamenca al local de l'entitat. A les 11 de la nit, balla al pavelló municipal Joan Creus amb música en directe, a preu 3,5 euros pels socis i 5 euros pels que no ho siguin. Diumenge hi haurà senderisme amb la segona caminada popular de Ripollet al Tibidabo i del Tibidabo a Ripollet. Per acabar el mateix diumenge, a partir de les 11 del migdia, cercavila dels trabucaires de Ripollet pels carrers de Ripollet amb motiu del segon aniversari de l'entitat.
El 91.3 Info.
Aquest diumenge el Centre Excursionista de Ripollet ha organitzat una nova caminada, aquest cop fins al Tibidabo. Per comentar-nos en què consistirà, tenim a l'altra banda del telèfon a la Mari Carmen Álvarez, una de les membres d'aquest col·lectiu. Mari Carmen, bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una miqueta sobre aquesta caminada. Quants quilòmetres suposen?
Doncs són 28 quilòmetres.
La gent que vulgui participar encara és a temps d'inscriure's?
Sí, sí que és a temps. Estem al Casal de Cultura a la tarda de 7 a 9 del vespre, avui divendres i el dissabte al matí.
I com ho han de fer? Han d'anar allà al Casal, al Centre sí. Cultural?
Sí, han de venir al Centre Cultural i fan l'inscripció allà. Poden escollir si volen fer Ripollet, Tibidabo, Ripollet o bé només la meitat, Ripollet, Tibidabo, i allà un autocar es portarà cap a Ripollet.
El preu de la sortida quin és?
El preu són 10 euros, i si volen agafar l'autocar, 4 euros més.
I què és el que entra en aquest preu, a part de l'autocar?
En aquest preu, doncs, una samarreta, un got, els avituallaments, que consta de fruita, pastes i a l'acabar la caminada una botifarrada en el parc d'allà davant de l'Ajuntament.
Cap a quina hora penseu que hi arribarà la gent?
Doncs els últims van arribar l'any passat, que va ser la primera vegada, una mica abans de les 2. Sí, els últims. I els primers abans de les 12 havien acabat, els primers.
Quanta gent hi va participar l'any passat?
L'any passat 120.
Déu-n'hi-do, que espereu superar aquest número enguany?
Sí, esperem que sí.
Fins al moment, quants en porteu?
De moment portem ja 64.
A quina hora sortireu?
A les 7.
A les 7 del matí,
sí,
Déu-n'hi-do.
A les 7, sí, hem de tenir en compte que aquest dissabte es fa el canvi d'hora.
Exacte, o sigui que hi haurà gent que potser arribeu més tard o més d'hora, no?
No, més d'hora, perquè si s'equivoca per el canvi d'hora arribarà una hora abans.
Bueno, mira, estarà allà, sí. Començarà a calentar, no? Podem dir, escalfarà. Una coseta, per fer aquest tipus de caminades, per aquells que encara no s'hagin decidit, s'ha d'estar molt en forma o no?
A veure, una miqueta en forma sí, perquè és que quan arribem allà a Collserola és tot pujada fins al Tibidabo. Una miqueta en forma sí que s'ha d'estar, però és que tampoc no és cap cursa, que cadascú pot anar al seu pas.
Quin tipus de preparació feu vosaltres, que esteu més acostumats?
Doncs caminar, a veure.
Perquè una persona com tu, que fas allò, caminades i tal, cada quan surts a caminar?
Cada quan? Doncs jo surto dos vegades a la setmana. Tres vegades a la setmana.
I fas un recorregut gaire llarg?
Sí, un recorregut de 2 o 3 horetes.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Quin tipus de calçat, de roba s'ha de dur per fer aquest tipus de caminades, per anar còmode?
Sí, ha de dur un calçat còmode de, o bé bambes o botes de muntanya, però ara que no l'estrenin el mateix dia, saps? I han de portar sempre que facin caminades una capelina, per si un cas, perquè la muntanya mai se sap.
O sigui, saps? Que vosaltres teniu previsió potser de pluja o no?
No, tenim previsió de bon temps, però a veure, sempre va bé per si un cas.
Pel que fa doncs, a les properes sortides, quines són les que teniu previstes des del Centre Excursionista?
Doncs fem una cada mes. Una i a vegades dues. La propera, el 15 de novembre. Hem començat A l'octubre van començar una ruta que es diu la marxa romànica de les Binermites, que és per Navàs, i és circular. Són de 80 quilòmetres i ho farem en 4 etapes. Van començar a l'octubre la primera i la següent és el 15 de novembre.
O sigui que cap al gener o així acabareu la ruta aquesta.
Sí, al gener acabarem aquesta ruta i començarem la següent, que és la ruta prepirinaica, que és un GR, que es diu en GR, ruta prepirinaica, que començarem a Empúria Brava. I aquestes són 20 etapes, o sigui que durarà dos anys.
Bueno, ja n'heu fet alguna d'aquestes llargues, oi?
Sí, vam fer la ruta pirinaica. Aquesta és prepirinaica. La ruta pirinaica, que aquesta, com que els mesos d'hivern havíem de parar per la neu, la canviàvem per altres rutes, i aquesta doncs va durar des del 2006, vam acabar al setembre d'aquest any, del 2008. Quasi tres anys.
Déu-n'hi-do. I quantes persones normalment s'acostumen a apuntar?
Normalment un autocar ple.
Déu-n'hi-do.
Sí, molt bé.
Molt bé, no? De tota manera, si alguna persona està interessada en apuntar-se, com pot contactar amb el centre excursionista?
Doncs estem al Casal de Cultura. Pregunta a baix al Casal de Cultura, allà a la Rosa, i estem a dalt els dimarts. De 9 a 10, els dimarts de 9 a 10 de la nit.
Molt bé, doncs ja ho saben, que aquells que vulguin posar-se en contacte tenen aquesta cita aquests dimarts a les 9 al Centre Cultural. Mari Carmen Álvarez, moltíssimes gràcies. Estarem allò pendents del que feu aquest cap de setmana. I res, només dir-vos que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
En parlarem a la tornada.
Sí, d'acord.
Vinga, bona tarda.
Adéu. Adéu.
Esteu escoltant Info.
Aquesta nit tindrà lloc al Centre Cultural una nova sessió de les Nits de Música a càrrec de Rafael López i Ángel Esteve.
A la trobada d'avui, que començarà a les 8 del vespre, es fa la presentació de la novena temporada d'aquesta activitat amb música clàssica, sarsuela i òpera. La propera sessió prevista serà el pròxim 28 de novembre amb la projecció de l'òpera La Traviata de Verdi.
Fins al proper 31 d'octubre, la Salou del Centre Cultural acull la mostra El món trabucaire, un recorregut per la història del trabuc i la festa trabucaire, a més d'una mostra d'uniformes originals de diferents colles de Catalunya.
La mostra ha estat organitzada pels trabucaires de Ripollet amb motiu de la Diada Trabucaire d'aquest diumenge. Josep Rifé, president de l'entitat, explicava durant la inauguració com neix aquesta mostra.
Bé, és una proposta que hem fet nosaltres, l'únic que som intermediaris entre la coordinadora i aquest espai, i hem volgut aprofitar la feina que ha fet la coordinadora doncs per portar això aquí a Ripollet, perquè la gent ens conegui més, sàpiga que no només tirem trets, sinó que som una part de la cultura d'aquest poble, d'aquest país també, i aquí hi ha molta part de la història, de la gent que va lluitar en el seu moment, i la història, com ja sabeu, pues, s'agafa, s'arregla, perquè quedi maca, i aquesta ens ha quedat maca.
Antoni Moliner, president de la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, va introduir la història del món trabucaire.
El món trabucaire ve de la Guerra del Francès, ve de l'utilització del trabuc, ve de la batalla del Bruc i trabuc, trabucaires. Aleshores, al nostre país hi ha una cosa molt interessant, que és el tema de les caramelles. Aleshores, uns senyors, sobretot del Bages, com són la gent de Cardona, encara que busquem històries molt, molt antigues, gent de Cardona, gent Solsona, Súria, una mica aquest rovell de l'ou, agafen aquests trabucs i, com que la gent estava dispersa pel món agrícola, el que fan és acompanyar aquests grups festius amb els acordeons, amb els sacs de gemecs, i utilitzen aquest trabuc.
Per la seva part, el regidor de Cultura, Ferran Tornel, va destacar la importància de fer exposicions com aquesta, que acompanyen una activitat com serà la Diada Trabucaire de diumenge.
Avui divendres el Teatre Auditori presenta Soterrani, una obra de teatre escrita per Josep Maria Benet i Jornet sota la direcció de Xavier Albertí.
L'obra està interpretada per Pere Arquillué i Pep Cruz i tracta sobre dos homes, desconeguts entre ells, que mantenen una conversa casual a casa d'un dels dos. Aquest diàleg cordial esdevé cada vegada més profund fins a abordar temes com ara l'amor o la recerca del plaer. L'espectacle començarà a les 10 del vespre i el preu de les entrades és de 15 euros.
L'entitat Amics del Teatre de Ripollet ha decidit participar aquest any a la Marató de TV3, que tracta sobre les malalties mentals.
Segons un comunicat de l'associació, els seus membres consideren important involucrar-se en aquest tipus d'activitats que fomenten la solidaritat i l'ajuda en la nostra societat. Així doncs, el proper 2 de novembre es repetirà l'obra Fes la teva al centre parroquial a 6:45 de la tarda i una part dels beneficis obtinguts aniran a parar a la Marató. El preu de l'entrada serà de 10 euros.
Els passats 18 i 19 d'octubre es va celebrar la pista de la Unió Esportiva Horta al Memorial Pedro Ledesma, on les patinadores del Club Patinatge Artístic Ripollet no van tenir gaires bons resultats.
A categoria infantil, Sigrid Bono va quedar en cinquena posició després del programa curt. A categoria cadet, Ainhoa Pérez va obtenir la sisena plaça de figures obligatòries, la vuitena al curt i finalment la vuitena posició final en lliure després d'executar un molt bon programa llarg. També a la categoria cadet, Yaiza de Castro va aconseguir la setena posició en lliure. Per últim, a categoria juvenil, Sandra García va obtenir la sisena plaça final en lliure.
El proper diumenge 26, tots els països de la Unió Europea, de forma harmonitzada, endarreriran una hora els seus rellotges. D'aquesta manera, les 3 de la matinada seran les 2. El canvi tanca el període de l'horari d'estiu de 2008, comprès entre març i octubre.
Segons dades del Departament d'Economia i Finances, aquest canvi horari comportarà una reducció en el cost de l'energia de 19 milions d'euros per al conjunt de les llars catalanes per l'estalvi en il·luminació. Durant l'horari d'estiu hi ha un major aprofitament de la llum del dia i es redueix la despesa energètica associada a l'ús de llum artificial. El sol surt abans i es fa de nit més tard, és a dir, tenim més hores de llum natural. Avancem l'hora per no desaprofitar les hores de sol del matí, obtenint un estalvi que enguany ascendirà, com dèiem, als 19 milions d'euros.
I per acabar, recordem que a motiu de la festivitat de Tots Sants, el cementiri municipal ampliarà el seu horari habitual. Fins al 31 d'octubre romandrà obert de 9 del matí a 6 de la tarda i els dies 1 i 2 de novembre de 8 del matí a 6 de la tarda.
Igualment també es comunica que per tal de facilitar la visita al cementiri del Nord Collserol, l'Ajuntament ha contractat un servei especial d'autobusos del 27 al 31 d'octubre i els dies 1 i 2 de novembre i els horaris els podeu consultar a la web municipal ripollet.cat. El servei serà gratuït i el trajecte i les parades seran les mateixes que la línia B20 des de la sortida del carrer de València fins a la carretera de l'estació. Des dels quatre cantons fins a l'interior del cementiri serà servei directe.
Esteu escoltant Info.
I entrem a l'apartat esportiu amb el nostre company Ramon Argenter. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Comencem amb el futbol perquè el Ripollet guanya un punt dels 3 que havia perdut.
Doncs el Ripollet va guanyar un punt dels 3 que tenia perduts a l'encontre de la jornada del dia 5 d'octubre després de les incidències entre els jugadors dels equips del Ripollet i el Palafrugell. Edu Marrón va marcar el gol de l'empat que donava repartiment de punts. L'equip del Girona és líder en 16 punts i el Ripollet és segon amb 14. El Palafrugell aquest diumenge jugarà a casa seva contra el Roses i el Ripollet jugarà contra el Palau de Plegamans. Una derrota podria ser canvi de líder.
I el protagonista esportiu del cap de setmana és el pavelló Joan Creus.
El protagonista serà aquesta setmana doncs, el pavelló Joan Creus, ja que per coincidències de calendaris aquesta temporada jugaran els 5 partits de futbol sala, un de hockey i un de bàsquet, més el hockey base. A les 15:30 del dissabte, a l'equip juvenil. A les 16:45, a l'equip B contra el Navàs. A les 18:45, a l'equip B de la Primera Nacional contra el Vall de Tenes i a la pista annexa, el Ripollet de hockey contra el Tordera. El diumenge, el bàsquet de la Bell Gasó contra l'equip de l'Ateneu Montserrat, el Can Clos de la Primera Divisió de Plata contra Castelldefels i, a més, hi haurà els partits de la hockey base.
I a més hem de recordar que comença la Lliga d'handbol.
Aquesta setmana comença la Lliga, a les 5 de la tarda el Ripollet jugarà a Granollers, a la pista de l'Escola Pia, i serà el primer encontre de la temporada del handbol Ripollet a la tercera catalana sènior de la fase primera, grup 5. El club handbol Ripollet presenta dos equips, un infantil i un sènior, també amb moltes cares noves i el canvi d'entrenador deixa la banqueta Jordi Martín i torna el que fou màxim golejador amb 70 gols fa dues temporades Santi Llop.
Molt bé, només resta saber quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs el tenis Salva Ripollet, president, vicepresident i la jugadora Berta López.
Ja ho saben que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
L'any 1978, un grup d'amics amants de la seva terra, Andalusia, i de la música, van decidir crear un espai on tots els immigrants del sud d'Espanya es poguessin trobar per compartir experiències, preocupacions i oci. Un lloc on poder mantenir vives les seves tradicions. Així neix la penya flamenca La Macarena a Ripollet. Per parlar del 30è aniversari de l'entitat, tenim amb nosaltres a Francisco Castaño, que és membre d'aquesta entitat i conegut ja el dels oients de Ripollet Ràdio. Francisco, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explíquenos un poco, vamos a hacer historia de La Macarena, son 30 años ya en Ripollet. ¿Cómo nació La Macarena?
Bueno, La Macarena nació en aquellos años, nacieron muchas peñas. Por ejemplo, te puedo explicar que la primera fue la de Antonio Mairena en Hospitalet, luego se hizo la de Fosforito en Cornellá, y ya surgieron, las peñas vienen a raíz del paisanaje, ¿no? De, oh, pues mira, tú eres de aquí, ¿eh? Y entonces los aficionados al flamenco, pues con mucho esfuerzo, con muchas cosas, hicimos estas peñas flamencas, uh-huh, digamos.
Ripollet en aquellos años estaba y está lleno de inmigrantes que venían de Andalucía.
Sí, del sur.
Supongo que eran muchos los aficionados y siguen siéndolo al flamenco.
Es claramente que sí, éramos muchos y seguimos siendo muchos aún.
Uh-huh. ¿Cuántos locales ha estado esta entidad, La Macarena?
Bueno, la Macarena se fundó aquí en un bar que se llamaba el Bar Asturias, aquí en la plaza de Pere Quart, donde uh-huh, actualmente hay un banco que se llama el Bar Zanclay o algo así, ¿no?
Barclays. Uh-huh.
Pues ahí en ese local había un bar que se llamaba el Bar Asturias. Y entonces allí, en un pequeño escenario, fue donde se montó la peña, y también por aquella fecha el grupo Los Desafíos, que era cuando se formaron, pues actuaron allí muchas veces. Ese fue el primer local que tuvimos. Después nos trasladamos a la calle Magallanes, concretamente a la Peña Bética, pero allí tuvimos unos cuantos de meses porque hubo indiferencias con los dueños del local. Y ya después, pues, nos fuimos a la calle San Andrés, que había una cervecería allí, pero aquello estaba muy, muy obsoleto, el local era pequeñito, pero delante teníamos un espacio grande. Y con mucho esfuerzo en aquel espacio que había delante, pues la peña hizo la sala de actos, es decir, el local de los actos se hizo allí en el patio aquel, uh-huh, cada uno aportó lo que pudo, el que era albañil sabía poner tochana, uh-huh, ponía tochana, el que, por ejemplo, actuaba con una hormigonera y le sobraban, por lo que sea, en alguna obra, un poquito de hormigón, lo echaba allí para los cimientos. En fin, aquello se hizo con mucho esfuerzo y allí estuvo la Macarena muchos años, en la calle San Andrés, hasta que surgió ya el tema este de del boom de la construcción. Uh-huh. Y entonces, cuando surge el boom de la construcción, entonces era Carlos, no me acuerdo de su apellido, de él, que ya se nos ha muerto, es un alcalde que hemos tenido aquí, que era socialista.
Carlos Ferré.
Pues empeñado, porque ese Carlos Ferré era de la, ¿cómo se llama esta casa que hay aquí tan importante en Ripollet de construcción, que está aquí en la Rambla?
¿De Finca Ripollet?
Finca Ripollet, exactamente. Entonces, como ellos estaban muy interesados en los terrenos aquellos, pues nos propusieron un local que estaba vacío, que anteriormente había sido la Casa de los Avis, aquí en la calle Col, número 7 interior. Y entonces la peña se derribó y ya pues llevamos aquí en la calle Col pues un montón de años, sí, sí.
Uh-huh. Y lo que ha llegado a dar de sí el local de la calle Col, porque ahí hacen vida, podemos decir, la peña, ¿no?
Sí, ahí actualmente estamos bien porque me parece que el ayuntamiento nos hizo un contrato de larga duración y allí pues se realizan muchas cosas, no solamente el flamenco, sino también las sevillanas y últimamente hay estas nuevas músicas, el sijo ese y esas cosas, y también actúan allí.
O sea que
nosotros estamos abiertos, dentro de que somos, a mí me gusta el flamenco, uh-huh, y lo siento, estamos abiertos a todas esas cosas, sí.
A nuevas músicas, ¿no? Su papel, Francisco, dentro de la Macarena durante estos años, ¿cuál ha sido?
Uf, mi papel ha sido larguísimo.
No hay papel suficiente.
He sido de Relaciones Públicas mucho tiempo. He presentado los programas en la peña y fuera de la peña. he sido portero, en fin, soy, como suele decirse, el hombre escoba. Yo igual barro que frigo los platos, yo lo hago todo en la Macarena. Es como, por ejemplo, actualmente ya llevo 4 años haciendo el programa de radio que hacemos aquí los jueves, uh-huh, y que lo titulamos Arco de la Macarena, sí, y así vamos.
Y sobre todo el hilo conductor, podemos decir, de todas sus actividades sigue siendo el flamenco.
Hombre, naturalmente, siempre basándonos en eso, en el flamenco.
¿Cuáles se recuerda como aquellos momentos más entrañables de la peña durante toda su trayectoria?
Uy, momento entrañable, muchos. Me has hecho una pregunta mala, ¿eh?
Porque, que se emociona. Sí,
porque hay muchos que han desaparecido, como los hermanos Salamanca, o en fin, infinidad de ellos que yo ahora no podría decirte cuáles son, pero entonces esto, pues, por favor, no me haga estas preguntas que...
Vale. Vamos a hablar del futuro, si le parece, de la peña, del aniversario actual. Explíquenos un poquito cuáles son las actividades que han preparado para celebrar estos 30 años.
Bueno,
ya han realizado prácticamente todas, vamos
sí,
a decir.
Sí, hicimos el día 11, hicimos un espectáculo en el Teatro Auditorio. Uh-huh. Y ahora el potaje, este potaje siempre lo hemos hecho al final, en junio, cuando la peña finalizaba sus actuaciones, sus cosas, pues se hacía el potaje. Pero debido a que es una fecha de mucha calor y eso, entonces han pretendido cambiarlo entre otoño e invierno. Por eso es por lo que ahora, este sábado día 25, hacemos el 30 aniversario del potaje. Uh-huh. Y entonces es digno de ver, porque la peña tira la casa por la ventana, como suele decirse. Porque es muy bonito entrar allí y ver que todos los salones delante del ambigú, del bar, uh-huh, son unas mesas muy largas, con manteles blancos, sus botellas de vino. En fin, nosotros allí, ese día es maravilloso, y aquello está preparado, pues, para recibir a infinidad de amigos y, como no, a los socios. Uh-huh. Y entonces se hace un potaje muy grande. El potaje de la olla, eso es digno de ver. Por ejemplo, si tú viste ese otro día lo que fue el arroz aquí en uh-huh, la plaza de Sadel Molí, pues nosotros el potaje de la peña flamenca La Macarena no tiene nada que envidiarle a eso, porque es una olla grandísima donde generalmente el potaje, pues, va a base de garbanzos, morcilla, tiene algo de patatas, mucho tipo de embutido, y es digno de ver. Y luego también hablemos del concurso. El concurso es que las señoras, cada una en su casa, pues tienen un estilo, ya que el potaje es una cosa muy antigua, sobre todo en los andaluces. Es muy tradicional, y en cada familia, en cada casa, pues el potaje se hace de diferente manera. Por ejemplo, en mi tierra yo sé que al potaje se le añada calabaza, fíjate. Uh-huh. Aquí no le pondrían calabaza. Y entonces hay muchas señoras que hacen este potaje en su casa y lo llevan, van a comerlo a la peña. Además de que tienen el potaje de allí, de la casa, luego este que hacen ellos particular, y con este potaje es con lo que concursan. Hay un jurado que concretamente estará compuesto por 4 o 5 personas, y sacan, en un plato sacan un poquito de potaje de aquellas cacerolas que las señoras cuidadosamente han cocinado en sus casas, y estos señores hacen una degustación de aquel potaje. Entonces a cada uno le dan dando unos puntos, y al final, pues, hay un primer premio, un segundo premio y un tercer premio, que no son premios en metálico, son premios que a lo mejor son figuras decoradas por la señora María Garnica, que es una excelente pintora, y o otras personas. Y aquello, la gente, pues, se lo pasan grande.
¿Qué participación suelen tener normalmente cada año de mujeres que participan, u hombres que
sí,
también pueden,
por ejemplo,
participar?
El potaje muchos años lo han cocinado los hombres, ¿no? Tenemos a José María Cabrera, que es un potajero extraordinario. Fernando García lo hizo el año pasado. Pero este año el potaje grande, el de la peña, lo van a hacer las mujeres. Entre todas ellas han aportado su grano de arena, y están muy, muy ilusionadas con esto y van a ser ya las cocineras.
Uh-huh.
Ten en cuenta que la peña pues tiene unos locales grandes que dan al pasar de la calle Col, y allí aquellos que son unos almacenes del ayuntamiento, pues este día allí aquello se hace como si fuera una cocina grande. Entonces tienen este fuego a tierra, que es naturalmente de butano, con su utensilio para que la olla no se caiga, y una vez hecho el potaje, lo montan en un carro la olla y van por todo el salón.
Es digno de ver, ¿eh?
Repartiendo potaje.
Es digno de ver. ¿Actualmente cuántos socios son en la entidad?
Pues mira, Reina, actualmente te diré que la entidad no cuenta con muchos socios. Yo aquí podía tirar las campanas al aire y decir,
¡uy! ¿Cuántos somos, no?
No, porque esto de las peñas, en un principio, tuvo mucha aceptación. Pero luego ya después fue decayendo la cosa. De hecho, hay muchas que ya han desaparecido. Hay otras que persisten, como la Casa de Andalucía de Sardañola. Bueno, se llama ahora Casa de Andalucía, pero que antes era el Casal.
Uh-huh.
Y sí, y la Casa de Andalucía en Barcelona. Hay muchas que persisten, pero muchas ya desaparecieron. Así que muchos socios no somos. Pero ganas de divertirnos y de pasárnoslo bien sí que tenemos, sí. Sí, sí.
¿Qué planteamientos tienen de cara al futuro? ¿Continuar con las actividades los sábados?
Sí, bueno, como tú bien sabes, los sábados hacemos las tertulias flamencas, y luego también pues hay clases para las niñas y niños de sevillanas, que esto lo lleva muy bien Noelia España, que es la profesora actualmente de allí. Y el futuro que tenemos es pues que no decaiga la entidad, y ahí estamos luchando por ello, es lo que hay. Sí.
¿Hay amor por el flamenco entre los jóvenes o no?
Pues mira, sí, se dan casos que sí, que lo que pasa es que también a los jóvenes le están vendiendo un flamenco que no es flamenco por derecho.
Uh-huh.
Le venden mucho a Serejé y chuminadas de esas. Pero flamenco también los hay, ¿eh? Y también hay quien canta bien y va apuntando. Y sobre todo la guitarra, pues también tiene muchos aficionados. Vemos que sí, que esto va bien.
Ya sabemos que para escuchar buen flamenco tienen la cita los jueves, en Arco de la Macarena, a partir de las 8 de la tarde, que no pueden faltar. A nosotros nos gustaría, para acabar esta entrevista, que usted, un histórico de la entidad, invite a todo aquello que quiera, aquel que quiera participar este sábado en su concurso y en su fiesta de aniversario, que no deja de serlo.
Bueno, tener en cuenta que es que nos vamos aquí a pregonar que esto se hace un potaje para todo el
sí,
pueblo.
Sí, para todo el pueblo.
No, hija, no.
Esto pasará como la paella, eran 1.500, pues cuando se acabará, ¿no?
No, nosotros no pretendemos hacer. Nosotros, en primer lugar, este día nos visitan muchas entidades que ya previamente le hemos mandado la
invitación.
La invitación. Y nos visitan muchas entidades, y luego los socios y simpatizantes, que hay gente que va mucho por ahí por la peña y que no son socios y que ese día también tienen allí cabida. Uh-huh. No, pero esto no quiere decir que nosotros, a nadie que vaya allí este sábado, le vamos a decir, oye, tú aquí no entras porque tú... No. Aquello está, la peña está abierta siempre para todo el mundo. Pero quiero exponer aquí esto, que no es una...
Pero normalmente quien se acerca suele ser personas afines, ¿no? Que ya participan de las actividades, que ya claro. Les conocen y tienen una relación, ¿no?
Sí, generalmente sí. No obstante, nosotros no por eso no vamos... Si entra allí el que sea, porque no tiene para comer y viene a comer sin un plato de potaje, lo vamos a decir, tú aquí no entras, ¿eh? Cuidado que...
De todas maneras, recordamos que los sábados, ahí mismo en el local de la Macarena, se hace cada sábado una actividad y que ahí también puede participar quien quiera ir a conocer la Macarena, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros siempre invitamos a las personas que nos quieran visitar, pues que vayan allí los sábados y vean cómo son nuestras tertulias flamencas. E incluso hay algunos que tienen buena garganta y les gusta el cante y se animan y participan en los actos flamencos.
Pues ya lo saben, celebra esta entidad histórica de Ripollet su 30 aniversario, la Peña Flamenca La Macarena. Nos ha acompañado Francisco Castaño, que bueno, todos lo conocemos como Curro, y se nos hace un poco raro llamarlo así, pero muchas gracias por habernos atendido, y ya saben que los jueves lo pueden encontrar aquí en esta casa.
Muchas gracias a ti y seguimos que Ripollet Radio tenga mucho éxito y que todo vaya bien.
De verdad, muchas gracias. Sí. Buenas tardes.
Gracias.
Al 91.3 Info.
I fins aquí l'info d'avui divendres 24 d'octubre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Rem Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I avui els deixem sentint aquest tema, Nessun Dorma, de l'òpera de Puccini, Turandot, un tema interpretat per Luciano Pavarotti. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Oh.